Són les 11 de la nit. Ràdio Estel. Girona, 103.4. radioestel.cat i un clic a Ràdio a la Carta. Escolta'ns quan vulguis.
Comença ara Església Viva, un programa per aprofundir la fe cristiana. Dirigeix i presenta Àngel Rodríguez.
Hola, amics, què tal? Bon any a tots. Avui, primer programa de l'any, tindrem una extensa entrevista amb el bisbe de Girona, Monsenyor Francesc Pardo. Amb ell parlarem de l'any de la misericòrdia. Quin sentit té? Per què s'ha convocat? I quina finalitat ens proposa el Sant Pare? Tenim ja el nostre bisbe Francesc aquí a l'estudi. Benvingut, senyor bisbe, i bon any.
Igualment, bon any a ara... tu i a tots els oïdors, a tots els oients.
Moltes gràcies. Ara fa unes setmanes es va obrir la porta de la misericòrdia a la catedral. Quin simbolisme té aquesta porta, senyor bisbe?
Bé, la porta és un símbol. És a dir, quan hom s'adona de que té necessitat, perquè en té, de la misericòrdia, de l'amor de Déu, aleshores cal també, com que som humans, un gest. I un primer gest és travessar una porta, aquesta porta que anomenem de la misericòrdia o del perdó, que s'ha obert a Roma i a les catedrals del món. Perquè sempre que travessem una porta vol dir que anem d'una situació a una altra, d'un espai a un altre. I, per tant, és un símbol d'un canvi. Hi ha un abans i un després. I, per tant, per simbolitzar aquest abans del que vivim i el després del que volem viure la misericòrdia de Déu mitjançant el perdó, mitjançant el que anomenem la indulgència que rebem, doncs es manifesta simbòlicament amb aquesta porta, la porta del jubileu, la porta de la misericòrdia.
Per què el Papa ha convocat aquest any de la misericòrdia?
Jo penso que perquè vol que refem una experiència fonamental, l'experiència veritable de Déu. Sovint es viu l'experiència de Déu d'una manera que aquell que anomenem Déu per molts no és el Déu de l'Evangeli, no és el Déu de la misericòrdia i de l'amor. I, per tant, és refer aquesta experiència de Déu en el moment actual, quan sembla que Déu pugui desaparèixer de l'horitzó de la vida de les persones i de la societat. En aquest moment és molt important, doncs, tenir experiència del nostre Déu, però d'un Déu que en tot l'Evangeli, en el tarannà de Jesús, en la seva paraula, en la seva vida, es manifesta com un Déu de misericòrdia. Però alhora, també, perquè només contemplant la vida de les persones, la vida dels pobles, les tensions, els conflictes, el que vivim personalment, te n'adones de que cada persona, de que cada col·lectiu, de que la mateixa església, de que els mateixos pobles, necessitem també viure la misericòrdia.
Senyor bisbe, ens pot explicar una mica com es guanya el jubileu? Com es aconsegueix la indulgència plenària?
Bé, com sempre, és a dir, es tracta, els que hi puguin anar, d'anar a les catedrals, a les portes de la misericòrdia, a les catedrals, principalment, el nostre bisbat a moltes esglésies, que són esglésies jubilars. Es tracta d'allà, havent fet un examen de la pròpia vida, acostar-se al sagrament de la penitència, demanar perdó, rebre el perdó de Déu, i aleshores combregar i pregar, i especialment pregar per les intencions del Sant Pare. Això no cal que es faci tot al mateix moment, però dintre d'un termini, d'un temps breu, i aleshores és quan... És clar, com que hi ha la celebració del perdó, hi ha l'absolució i dels pecats, però també hi ha la indulgència, el que anomenem i s'ha anomenat a l'Església la indulgència plenària.
A la pàgina web del Bisbat hem obert un apartat que posa Any de la Misericòrdia. Recordem o recomanem als nostres oïdors que hi vagin perquè trobaran tot un llistat on el senyor Bisbat ens parlava de la catedral i també d'altres esglésies. Són temples, santuaris, sí. Marians, els àngels, el món... Després també hi ha una església parroquial, fins i tot, la de Santa Coloma de Farners.
Perquè hi ha una església parroquial, perquè la Mare de Déu de Farners, que està dalt amb una ermita sola, solitària, per qüestions de seguretat, va ser traslladada a la parròquia i està en aquest moment a la parròquia de Santa Coloma de Farners.
Hi ha la Basílica de Sant Feliu, també.
Bé, que vagin... Castelló d'Empúries.
Castelló d'Empúries.
Aquestes són les esglésies, diguem-ne, jubilars, per guanyar el jubileu. Dues basíliques, aquesta parròquia, els santuaris... Però també faré un decret, el temps quaresmal, perquè es pugui guanyar el jubileu, els hospitals, perquè, esclar, els malalts no poden... a residències d'ancians, que no poden desplaçar-se, i també, com el Papa recomana, en responsabilitat de la pastoral penitenciària, també un dia perquè els interns de la presó, els que ho desitgin, puguin també guanyar el jubileu.
Doncs recomanem als nostres oïdors que vagin en aquest apartat de l'Any de la Misericòrdia de la pàgina web del Bisbat, que trobarem el llistat de totes les esglésies on es pot guanyar el jubileu. Quan es parla de les intencions del Sant Pare, quines són? Pregar per les intencions del Sant Pare.
No cal que les coneguem, però...
Es diu així?
Es diu així. N'hi ha algunes que són explícites, per exemple, l'apostolat de l'oració, sempre, cada mes, proposa una intenció del Sant Pare, però amb el que diu el Sant Pare Francesc, amb el que expressa amb les homilies del dematí de Santa Marta, les audiències del dimecres, l'Àngelus, amb tot el que indica, ja veus quines són les seves preocupacions. Les preocupacions de com ajudar a viure la fe amb joia, de com comunicar la tendresa i l'amor de Déu a totes les persones, especialment els més marginats, com hem d'esdevenir com a església un hospital de campanya, és a dir, que amb els mitjans que tenim guarim també les persones, la preocupació per la pau en el món, la veritable pau, per la justícia, és a dir, aquestes són les intencions del Sant Pare.
Com es pot explicar avui que hem de guanyar una indulgència?
Sí, això és difícil, potser, d'entendre. Però, és a dir, un actua, perquè el pecat, recordem-ho, el pecat és trencar al mateix temps, al mateix moment, que trenques l'harmonia amb tu mateix, ho fas amb Déu, ho fas amb els altres i ho fas en el món del teu entorn. És trencar aquesta comunió amb Déu, amb tu mateix, amb els altres i amb el món. El pecat, els pecats queden perdonats en la confessió. Però aquestes accions, com tota acció humana, deixa la seva petja en l'interior de les persones i en la vida de les persones, i en el seu pensament. Per tant, queden sempre, malgrat estiguin perdonats els pecats, com una conseqüència, com, diguem-ne, uns llaços, com una memòria, com unes petges. Aleshores, la indulgència plenària és assemblant-se del que en diríem un indult. És a dir, rebre un indult. Una amnistia és demanar una amnistia per gent que fins i tot potser no ha fet res. No. És un indult per persones que realment han obrat d'una manera concreta i que, doncs, se'ls dona un indult. I un indult de tot. Plenària vol dir, doncs, de tot. Per tant, és que, a més de perdonar, aquelles restes que queden, aquelles petjades que queden, aquell tarannà, aquell sentiment, aquells nusos que un no s'atreveix a desfer en el teu interior, queden també, d'alguna manera, perdonats. És a dir, són, per això en diem indulgència, indultats.
La joventut ho entén, això, sobretot el llenguatge, me refereixo.
Potser no entén ben bé l'expressió indulgència plenària, però sí que entenen el que significa un indult. I un indult, diguem-ne, un està indultat, diguem-ne, per què? Si ha estat detingut, si per qualsevol qüestió, i rep un indult, entén perfectament el que això vol dir. Per tant, caldrà explicar molt bé, amb una expressió tradicional de l'Església, el sentit profund que té això. I també s'entén una cosa, perquè la viuen i la vivim tots, que quan un fa quelcom, una cosa, una acció, un pensament, però més aviat una acció, o deixa de fer, tot això té conseqüències. I aquestes conseqüències, en la mateixa persona, encara que estiguin perdonades, però sempre deixa un rastre, deixa un sentiment. I per això es necessita també aquest indult, aquesta indulgència.
Durant tot aquest any de la misericòrdia hi haurà alguns pecats que els rectors o els capellans podran perdonar, que en altres ocasions no són perdonats pels capellans, sinó que ho han de ser-ho a través de vostè, senyor bisbe, o algú que vostè personalment delegui.
Sí.
Ens ho pot explicar, això?
Molt especialment, sí, molt especialment són els pecats entorn de... que van en contra de la vida, diguem-ne, avortament, tot allò que impedeix, diguem-ne, el néixer a la vida, especialment són aquests, diguem-ne, aquests pecats, no? Perquè també caldria aclarir una cosa. Quan diem pecat, i pensem només, a vegades sovint, en allò que fem, quan el pecat té una dimensió que sempre coneguda de pensament, paraula, és a dir... Podem pecar en el pensament, podem pecar de paraula i, sovint, la llengua fa més mal que molts pals. Pensament, paraula, obra, realment, acció, o omissió. És a dir, el pecat també està en allò que jo podria haver fet i que puc haver fet i he deixat de fer. I aquí és l'arrel també de moltes injustícies i de moltes violències i tensions que es poden donar des de la família, es poden donar des dels amics, perquè jo haguera pogut actuar o fer el quelcom i no ho he fet. Per tant, és a dir, cal contemplar la globalitat del que anomenem aquest trencament de la comunió amb Déu. És a dir, pensament, paraula, obra, acció i omissió.
Durant aquest any de la misericòrdia se'ns convida a fer les obres de misericòrdia, que en són 14 en total. De les 7 corporals, que són donar menjar a qui té fam, donar a beure a qui té set, vestir el despullat, acollir el foraster, visitar i atendre els malalts, redimir els presos i captius i enterrar els difunts, quina es destacaria?
Bé, quasi bé, diguem, de forma en un bloc, Un bloc perquè tenen en compte les necessitats materials, certament, no només en el menjar. Potser caldrà actualitzar, i ho faré durant la Quaresma, si Déu plau, comentant a cada diumenge l'actualització d'aquestes obres. Què vol dir avui donar menjar? Què vol dir avui donar de beure? Sí que certament hi ha països que no poden beure perquè s'ha de sanejar l'aigua o cal fer pous, però aquí caldria... tenir un enllaç amb tot el que el Papa diu sobre el respecte a l'ecologia integral del món. És a dir, com cuidem les fonts, la natura, tot allò que ens porta aigua. Acollir el foraster, escolteu, estem en una situació de tants i tantes persones que truquen a les fronteres d'Europa, que alguns no poden entrar, que altres... han de ser acollits, i quants immigrants han vingut, no? I també, és clar, quan un està malalt, com cal exercir una visita als malalts, perquè sigui realment una visita fructuosa de misericòrdia als malalts, que no sigui una visita, diguem-ne, que encara els posi més neguitosos. Per això dic que cal una actualització, però totes són importants.
Les set obres espirituals de la misericòrdia són ensenyar qui no sap, donar consell a qui l'ha de menester, corregir el qui va errat, consolar el qui està trist, perdonar les ofenses, suportar amb paciència els defectes del proisme i pregar a Déu pels vius i pels difunts. Quina destacaria? Com ho valora vostè, senyor bisbe?
Mira, també formen com uns blocs, eh? El donar consell, ensenyar, i aquest ensenyar també potser... Avui s'ofereixen molts ensenyaments, moltes informacions, però ensenyar vol dir educar en totes les dimensions de la persona. I educar, també educar en el coneixement de Déu, en el coneixement de Jesucrist, en oferir la fe cristiana. Aconsellar, qui no necessita consell? I corregir. Moltes vegades un passa, diu, ja s'apanyaran, no? Quan és important aquesta correcció, si es fa sempre amb estimació. I, és clar, i el perdó, el perdó, el perdó és la pedra de toc de l'amor cristià. És a dir, podem parlar de l'amor, però l'amor cristià té aquesta pedra de toc. Perquè sigui amor cristià, la verificació és el perdó. On perdona aquest estima.
Senyor bisbe, vostè diu que ara per Quaresma, dintre de... Bé, no tant, eh? Perquè sí. La Quaresma la tenim el mes que ve. A través del missatge setmanal que escoltem a través d'aquest programa de ràdio, actualitzarà aquestes obres. Ens pot fer una prèvia? Com les hem d'actualitzar?
Per exemple, coincidirà la meva reflexió amb la campanya de Mans Unides el mateix diumenge. Què vol dir? Donar menjar, donar de beure... Doncs, avui no en direm cadascú amb un entrepà a la butxà com una bosseta de menjar, perquè cal tenir en compte, primer, la dignitat i la justícia de la distribució amb aquells que ho necessiten. Per tant, s'ha de fer a través d'institucions, ara jo poso Càritas, per exemple, perquè és la nostra, no?, que d'una manera efectiva es plantegen com oferir aquest menjar, aquesta beguda, aquesta atenció a les persones d'una manera digna, d'una manera en què aquelles persones no se sentin, diguem-ne, menys tingudes, i que també se'ls pugui oferir allò que realment necessiten. És un exemple, per exemple, d'actualització quan, diem, donar de menjar. Per exemple, la que fa referència també a acollir els forasters, acollir els forasters. Aquí es podria plantejar tot el problema actual de l'habitatge, tant dels desnonaments com de la necessitat d'un habitatge, d'un lloc per viure. I això què significa per tots, diguem-ne, no? Per cadascú, no només per aquells que tenen molts habitatges, siguin les condicions que siguin, sinó a tots com ens afecta, no? És per posar un exemple, no?, en les corporals i, diguem-ne, en les més espirituals, també, què vol dir avui la correcció? I educar, per exemple, i jo em sembla, no tinc pensat que quan ensenyar el que no sap i educar, posaré l'accent, no en les informacions i en els coneixements que ja tenen a l'escola, sinó en ensenyar el bon tracte, la bona educació entre les persones, que també és una manera de correcció.
Senyor bisbe, estem a la recta final. Com es presenta a nivell pastoral aquest nou any?
Bé, nosaltres des de... De fet, pastoralment, actuem més a nivell d'anys, diguem-ne, escolars, que d'anys naturals, eh? Des del setembre fins a l'altre setembre. Hem proclamat i hem promulgat aquí i hem donat a conèixer i estan estudiant unes prioritats pastorals per aquest curs 2015-2016, no? Seguint la pauta donada pel Papa Francesc en Evangelii Gaudium, la joia de l'Evangeli, després també tenint en compte que estem a l'any de la misericòrdia, tenint en compte altres prioritats que hem viscut en anys anteriors, el fet del sínode de bisbes, sobre la família. Tot això ha marcat les prioritats que jo he resumit. Bé, hi ha uns fulls que s'han repartit a tothom. Hi ha com 10 prioritats per a la nostra Església Diocesana durant aquest curs. I, per tant, intentem treballar i que cada parròquia, cada comunitat, cada institució, almenys, no totes, però escolleixi aquella prioritat que més necessita, que potser veu que més li manca.
Acabem. Ha escrit la carta al rei, senyor bisbe, o ja no l'escriu vostè?
Ja no l'escric, és a dir, la penso, però no l'escric, diguem. Penso més que una carta al rei, sí, penso què demanaria els reis, no? I el que demanaria seria que avui nosaltres i tota persona féssim com ells. És a dir, que sapiguéssim contemplar els signes que Déu ens va posant, aquells estels en la nostra vida que poden ser persones, que poden ser fets, que ens conviden a un camí de recerca, a un camí de recerca fins a trobar-nos amb Jesús. Un camí de recerca que sovint pot ser que aquests senyals, diguem-ne, desapareguin i que calgui preguntar i preguntar la paraula de Déu fins que ens arribem a trobar amb el Senyor, amb Jesús, tinguem aquest encontre personal i li oferim, avui no hi ha hort, encens ni mirra, sinó el que som i el que vivim. Aquesta és la meva carta als reis, primer per mi mateix, però després per tots els que formem la nostra Església Diocesana.
Doncs moltes gràcies, senyor bisbe, per haver-nos destinat aquest temps en aquest primer programa d'aquest any 2016. Li desitgem un bon any, que tingui uns bons reis, i gràcies per haver estat amb nosaltres.
Moltes gràcies.
Església Viva, recull d'actualitat a la diòcesi de Girona.
Bon any, Meritxell.
Bon any, Àngel.
Les notícies ens les porta, com sempre, Meritxell Comas. Els bisbes de Catalunya aproven el document titulat Evangelitzats per la litúrgia, enviats a renovar el món amb misericòrdia.
El document, aprovat a la darrera reunió de la Conferència Episcopal Tarraconense, fa un balanç positiu de la reforma litúrgica. Els bisbes asseguren que si sabem acollir la reforma conciliar i dur-la a la pràctica amb paciència, aquest podrà ser un element per la renovació de l'Església. Per altra banda, el document exposa que l'Eucaristia empeny els fidels a estimar i a obrar amb misericòrdia. Referint-se a l'any jubilar de la misericòrdia convocat pel Papa Francesc, els bisbes de Catalunya afirmen que l'Església ha de ser per tots un àmbit de perdó. Finalment, els bisbes volen fer partícips als fidels d'alguns reptes que s'han de tenir presents en la pastoral litúrgica de les esglésies diocesanes amb seu a Catalunya. Entre aquests reptes destaca el d'afavorir la participació activa dels fidels i la vivència de la litúrgia com a base de l'espiritualitat del cristià, la necessitat d'una bona formació, així com també han expressat el desig que la litúrgia continuï sent autèntica font de vida cristiana. A la conclusió del document, els bisbes afirmen que el repte és el de prosseguir la renovació de l'Església, d'acord amb la doctrina del Concili Vaticà II.
La delegació de joves del Bisbat de Girona participa a la trobada europea de joves d'ETC.
Es tracta de la 38a edició de la trobada europea de joves que aquest any s'ha celebrat a València del 28 de desembre fins l'1 de gener. La trobada ha plegat milers de joves procedents d'arreu d'Europa, entre els quals hi ha participat representants de la delegació de joves del Bisbat de Girona. S'ha dut a terme entorn a tallers, grups de reflexió i pregàries. Diverses esglésies de la ciutat, a més de dues grans carpes instal·lades per aquesta ocasió, van acollir oracions comunitàries al llarg dels 5 dies. La comunitat de TZ reuneix actualment un centenar de germans, catòlics i de diversos orígens protestants, procedents de més de 30 països. Per la seva mateixa existència, la comunitat és un signe de reconciliació entre els cristians i els pobles. Els joves que participen en aquestes trobades volen avançar conjuntament a través dels camins de la confiança i l'esperança i aprofundir en aspectes com l'oració, la profundiment en la fe i el compromís social. Mossèn Jordi Callejón, delegat episcopal de joventut de la diòcesi de Girona i membre del secretariat interdiocesà de joves, ha valorat molt positivament la trobada.
La trobada de TG ha estat extraordinària, amb moltíssims joves de tota Europa, i hem participat com a delegació de joventut i també com a SIX, el secretariat interdiocesà de joventut, amb totes les delegacions de joves de les diòcesis amb seu a Catalunya. Nosaltres érem uns 25 i hem participat vaja amb molta alegria, no? Aquí tenim molta tirada en ATG, sobretot a l'estiu. Sempre irem un centenar de joves de la diòcesi i ha estat molt bé.
Ajudar la gent que pateix no em passa pel cap. Em surt del cor.
Gemma Nierga, periodista i donant de tot cor. Tu també pots canviar la vida de moltes persones en situació de pobresa i exclusió social. Col·labora amb Càritas entrant a donantsdetotcor.org.
El punt de vista d'aquesta setmana ens el porta Carles Ros, secretari d'Ajuntament. Benvingut, Carles, i bones festes.
Hola, què tal? Moltes gràcies.
Quan vulguis.
Continuem amb els comentaris al Sínode de la Família. El document del discurs del Sant Pare de la clausura del Sínode de 24 d'octubre és un document digne de ser llegit amb calma i de ser meditat. En aquest document s'ha de distingir entre l'actitud cristiana, que ha de ser sempre d'amor i misericòrdia, i el contingut de l'evangelització, que s'ha de basar en la revelació i la tradició de l'Església. Respecte a l'actitud de misericòrdia, en aquest document trobem paraules dures del Papa respecte als qui no tenen aquesta actitud. Parla dels que tenen els cors tancats, que a vegades s'amaguen darrere dels ensenyaments de l'Església. Parla també de superar les tentacions del germà gran de la paràbola del fill pròdig o dels obrers celosos, no? De l'altra paràbola. Respecte al contingut, ens remarca la importància de la institució de la família i del matrimoni com unió entre un home i una dona fundat en la unitat i la indissolubilitat, que és la base fonamental de la societat i de la vida humana. Ens parla de la necessitat de formar les noves generacions perquè visquin seriosament l'amor, no com una pretensió individualista basada en el plaer i en l'usar i tirar, sinó per crear un amor autèntic, fèrtil i perpetu. Ens parla, doncs, de la necessitat de treure la por del cor dels joves perquè assumeixin compromisos definitius, de la necessitat d'una pastoral que presti atenció als fills que són les víctimes dels trencaments familiars. Ens parla d'una pastoral innovadora que aconsegueixi una preparació adequada per al sagrament del matrimoni, que estigui menys preocupada per les formalitats i per les aparences i més preocupada per educar, per ser capaços d'adoptar un compromís que duri tota la vida. En fi, aquest és el carisma i aquesta és la doctrina del Papa Francesc. Molt bon Nadal a tots.
Església Viva. Agenda d'actes a la diòcesi de Girona.
Aquest diumenge, dia 3, trobada de joves de confirmació que durarà fins al dilluns a la Fraternitat de Santa Clara de Vilobí d'Onyar. Missa presidida aquest diumenge pel bisbe de Girona a les 12 del migdia. El pròxim dimecres, dia 6, missa de l'Epifania del Senyor a les 11 del matí a la Catedral de Girona, presidida pel nostre bisbe Francesc. Anem a escoltar el significat de l'Evangeli per aquest diumenge, dia 3 de gener. Bon any nou, Carles.
Pues moltes gràcies. Ha passat el Nadal i ja estem a l'any nou, un any més.
Que tinguis però bons reis, eh?
Espereu-ho. No sé, això depèn de com ens portem. Sempre.
El proper dimecres també passen i m'han dit que per les teves parròquies també, Sant Miquel de Fluvià i Sant Mori.
Passen els reis hi van a les parròquies i entren a l'església. És una festa molt maca en aquests pobles, sí.
Recordem que mossèn Carles Sánchez és diaca permanent de les parròquies de Sant Miquel de Fluvià i Sant Mori, com vulguis.
Doncs bé, aquest diumenge, que està bé al mig del Nadal i de Reis, és el que diguem litúrgicament diumenge segon després de Nadal. No és cap títol original, això. És l'Evangeli de Joan, capítol 1, versets 1-18, el que comentarem, no? Mireu, aquest segon diumenge, després de Nadal, continua posant en relleu el misteri de Déu fet home. L'Evangeli de Joan, el que comentem avui, expressa la fe en Crist com a paraula eterna de Déu. Una paraula, però, que no sempre és ben rebuda ni acceptada. I és aquí quan arriba el nostre compromís. Què ens toca a nosaltres? Ens toca ser paraula de Déu per als homes. Ens toca ser llum i testimoni per als altres. Ens toca dir, com l'apòstol, el fill de l'home em va estimar i es va entregar ell mateix per mi. Ho va fer amb cor d'home. I ens toca transmetre-ho als altres. Però fem-ho amb passió, fem-ho amb il·lusió, fem-ho amb coratge. És així com aconseguirem assolir el bé comú.
I fins aquí, Església Viva. Aquesta ha estat una producció de la Delegació de Mitjans de Comunicació Social del Bisbat de Girona. Salutacions d'Àngel Rodríguez. Fins la setmana que ve.